¿Me pones otra, por favor? En respuesta a su pregunta, después de desayuno con diamantes, voy a abrir una nueva senda. Estoy inventando un género literario totalmente nuevo. La novela documental.
¿Y ya tiene tema?
Sí. La noche del 14 de noviembre, dos hombres irrumpieron en una tranquila casa rural en Kansas y asesinaron a una familia entera. ¿Por qué hicieron eso? Existen dos mundos en este país. El de la vida tranquila y conservadora y el de esos dos hombres.
Estem escoltant ara un fragment de la pel·lícula biogràfica de Truman Capote de 2005, dirigida per Bennett Miller i per la qual en Philip Seymour va guanyar un Oscar a millor actor. I és que l'escriptor periodista nord-americà Truman Capote va morir fa justament 41 anys a Bel Air, Los Angeles. Molt segur el coneixeu per la seva obra més emblemàtica, A Sang Freda, o bé per Esmorzar a Tiffany's. Aquesta última obra va ser publicada l'any 1966 i narra l'assassinat real de la família Clutter. L'obra és pionera d'una nova forma de fer periodisme i dona lloc a un nou gènere, com bé deia en Truman Capote en aquesta pel·lícula, que va anomenar novel·la de no ficció. Aprofitant aquesta efemèride de la seva mort, parlem avui sobre aquest personatge i sobre aquesta nova manera, no, de fer periodisme amb en Francesc Canosa, doctor en comunicació, professor, periodista, escriptor i fundador de La Mira, un magazín de periodisme a foc lent. Francesc Canosa, molt bon dia i benvingut a Radio Illa.
Què tal? Molt bon dia. Una abraçada cap aquí, cap a banda.
Periodisme a foc lent, aquesta obra de Capote de 1966 a Sant Freda, va ser, si no la primera, de les primeres publicacions, no?, d'aquest periodisme a foc lent.
Bé, aquí jo crec que hi ha un tema que els americans, que són molt bons, sempre són, diguem-ne, s'enduen el gat a l'aigua amb el màrqueting. Mm. I aleshores, a veure, anem a pams. Abans, això que en diem, periodisme a foc lent, periodisme de no ficció, nou periodisme, ja es feia des del segle XIX, que bàsicament és agafar les tècniques de la literatura i aplicar-les a la realitat, amb un reportatge, amb una crònica, etc. Per tant, això ja ho teníem d'una manera molt clara i, de fet, un dels grans precedents, que també ara fa anys, molt abans que Truman Capote, a l'Hiroshima del John Hersey, que un any després, diguem-ne, de la bomba atòmica, fa una reconstrucció absolutament detallada de totes aquelles persones que van sobreviure i que van viure aquell atac nuclear. Però és que ja ho teníem, i també ho teníem, diguem-ne, a Catalunya, ho teníem absolutament. Què passa? Que Truman Capote simultaneja en un moment, quan es publica a Sang Freda, un moment molt clau, on hi ha tota una sèrie de periodistes, que jo crec que és un dels grans elements claus, que veuen, diguem-ne, el periodisme, d'acord, com un carril d'acceleració cap al seu destí final, que és la novel·la. Volen publicar novel·les, no? És a dir, i aleshores és quan just un any després Tom Wolfe publica la gran bíblia del New Journalist, del nou periodisme, on diu, ei, hi ha tota una sèrie de periodistes que estan utilitzant unes tècniques noves, nou periodisme, molt marketingià, molt innovador, perquè tothom es faci la idea, diàlegs, estructures seqüencials, insistim, la base de la novel·la aplicada a coses que podíem llegir als diaris i a les revistes que mai havíem vist, una altra manera de narrar, una altra manera d'explicar, absolutament alterada, no? I aleshores, per tant, ells s'enduen aquesta etiqueta. Què passa amb Capote? Capote, jo crec que el que passa és una cosa que podríem dir-ho d'una altra manera. Jo crec que Capote obre, s'avança al futur amb una cosa que nosaltres estem vivint a nivell periodístic, literari, audiovisual, que és el true crime.
Totalment.
És a dir, al final, clar, és que al final el que fa Capote és amb A Sang Freda, que crec que ja ho explicaves molt bé, és a dir, es basa en un crim real absolutament insòlid d'una família, pare, mare, els dos germans d'una granja de Kansas de l'Amèrica rural. Ell també té aquesta escenografia molt marcada, aquesta tortuositat interior que tenia Capote, que el fa expressar, i el que fa és una cosa, diu, ei, jo necessito saber per què aquests tios, no? Aquesta parella de lladres que només anaven a robar, però després els assassinen, per què assassinar per uns dòlars, no? Per què assassinar per unes joies? I per tant es fa la gran pregunta, no? Que és per què, i canvia el subjecte, és a dir, parla amb ells i diu, per què els heu matat, per què els heu assassinat? Que és aquesta caiguda, aquesta devaluació absoluta de la vida, i ens obre el true crime, no? El true crime amb les tècniques que ja en aquell moment estaven ben vives d'això que en diem, bueno, el nou periodisme, el periodisme foc lent, la narrativa de no ficció, etc. I per tant aquí jo crec que caminem amb dos potes, no? Un immens cas absolutament insòlid, com és possible que dos joves assassinin tota una família per $4, vale? Per tant, és increïble, un cas absolutament increïble, i per l'altre, narrat en un llibre, no? Que és encara un best-seller, no? A sang freda, d'una manera que, bueno, és aquella etiqueta que sempre s'aplica, no? Es llegeix com una novel·la. El que passa que tota aquesta gent, fixeu-vos en Truman Capote com el seu destí final professional, o Tom Wolfe, són novel·listes. I aquí és a mi el que sempre m'ha interessat, com el periodisme no és prou. I el nou periodisme el que ve a demostrar que una molt bona història periodística és bona literatura. I aquí hi ha la pugna, però al final Truman Capote acaben sent reconeguts com a novel·listes, no acaben sent reconeguts com a periodistes, no? És a dir, acaben els seus darrers anys sent novel·listes de ficció. Però clar, sense la no ficció, sense la realitat, aquesta rampa de llançament, i en el cas de Capote és obvi perquè marca el precedent, no hi hauria. Per tant, és un debat molt interessant. El que passa que jo insisteixo, és a dir, no obrim el nou periodisme, no obrim el periodisme foc lent. El que jo crec que sí que obrim, és a dir, està simultanejant, està palpant, és la gran obra, obre la porta d'aquesta segona edat daurada, però jo crec que sí que obre una cosa que la saben tots els oients que ens estan sentint, que un dels productes, un dels gèneres més consumits a les plataformes en podcast, etc., és el true crime. I el true crime, què és el true crime? Bueno, el que feia Capote, no? És a dir, per tant, agafar la realitat, utilitzar, aplicar-li, no?, a elements de ficció i fer una història absolutament atractiva, perquè abans el que teníem era les notícies qui, què, quan, on, com, per què, de l'assassinat de Thor, no? El senyor tal ha matat avui al carrer no sé què, etc. I això és fred. I el que fa Capote amb a sang freda, precisament, és, diguem-ne, activar aquesta escalfor periodística i literària que fa.
Però quan apliquem aquests recursos, no, més literaris, o quan estem novel·lant, diguem, una història periodística, hi ha com una fina línia, una mica, igual hi ha una mica de debat també, no?, sobre fins a quin punt estàs sent rigorós en la teva tasca periodística quan estàs descrivint la complexitat humana d'un personatge que al final l'analitzes des de la teva subjectivitat, no?
Sí, sí, és del tot correcte. I, de fet, jo cito també, diguem-ne, una de les grans periodistes planetàries ara, que és una gran, sobretot, cronista, Leila Guerriero, que és una de les, diguem-ne, dels neons mundials, aquesta periodista argentina del que és la nova crònica llatinoamericana, tot i que ella és molt veterana i que els seus llibres són absolutament paradigmàtics. Cito una cosa que diu ella, que és aplicable a qualsevol periodista. On està la frontera? On és el límit entre la veritat i la mentida?
Clar.
És a dir, és molt senzill d'entendre. Jo no puc posar que un senyor, si portava bigoti, no porti bigoti. Vale? Per posar un exemple tonto que ella cite. Per tant, el límit està entre la veritat i la mentida. A partir d'aquí, com també jo sempre explico, que jo estigui descrivint un cel que és blau i que al final jo, en comptes de posar cel blau, posi que aquest cel, diguem-ne, de roba d'un nadó acabat del color de roba d'un nadó acabat de néixer, això no és, és a dir, no altere, sinó que aquesta és la meva visió, d'acord? Però el cel és blau, no és vermell, m'explico, i per tant la frontera està amb això. Amb què està? Amb tot. Si jo parlo amb una persona, entrevisto una persona, i aquella persona m'ha dit, la nit del tal jo vaig estar al bar, alterar això és alterar la veritat i la mentida. La recreació de com jo puc entrevistar aquesta persona, com veig, no?, la descripció, diguem-ne, que fem els periodistes, tu pots entrevistar una persona i veure que el dit es mou, jo què sé, que el teu es mou, que la camisa és de tal... Bueno, això és descripció de la realitat. Aquesta descripció de la realitat és totalment subjectiva. A vegades ens oblidem d'un mantra que ens ha provocat molts problemes, que al final no existeix l'objectivitat, tots som subjectes i, per tant, diguem-ne, però ser subjectes no vol dir ser honestos, és a dir, no vols dir ser deshonestos. El gran tema és la parcialitat, la imparcialitat, la honestedat. El gran tema, no?, allò com a Star Wars, no?, Light Side, Dark Side, la veritat i la mentida. I llavors, clar, la veritat i la mentida és molt clara. El senyor porta bigoti o no porta bigoti. Mm. Aquella senyora va estar al pis aquell o no va estar al pis aquell. Aquella senyora té 37 anys o en té 43. Després tot és més complex, perquè aquella senyora la puc entrevistar i em pot mentir. M'explico, vale? Però al límit, la frontera crec que li queda absolutament tot clara. I si no, ens remetem a la Capote, ens remetem absolutament a tot, si no hi ha una cosa que es diu el sistema judicial, pel qual quan una persona escriu una cosa, diguem-ne, té uns mecanismes pels quals activa una querella contra aquell periodista, i aquella querella doncs, pot ser per injúries, per dret de l'honor, etc. Per tant, al final, com que tots els periodistes l'únic que tenim és la nostra signatura, la nostra rúbrica, és la nostra capa de Superman. És a dir, al final això és molt diferent que moltes professions. Quan tu signes un article d'opinió, quan tu signes una notícia, per molt simple que sigui, una crònica, un reportatge, quan tu poses el teu nom i cognoms, estàs validant, és un ISO 9000 que està dient, ei, això és cert, vale? Per tant, tu estàs donant la cara. D'aquí que, per exemple, si em permets, en temps on, diguem-ne, hi ha la cerimònia de la confusió mane, moltes vegades jo sempre explico que al final un dels grans límits que hi ha, que veiem a les xarxes, és que Pikachu 3284 no té identitat. I per tant, quan veiem a les xarxes gent que no té identitat versus gent que sí que té identitat, aquí hi ha una frontera molt clara, que és allò que diem de les fonts, no? Qui t'ho ha dit, etc. Quan veiem un tuit, un post de Pikachu 3284 dient la qualsevol bajanada, la pregunta és qui és Pikachu 3284. Però, en canvi, un periodista amb noms i cognoms, tot i que es pugui equivocar, ha de pagar per aquella equivocació, d'acord? I, per tant, moltes d'aquestes equivocacions no es queden immunes. Ens remetem al que dèiem de Capote, no? És a dir, al final, el Capote, és a dir, el que publique, ho publique, diguem-ne, amb una, com en diríem, amb una balança de veritat, amb una balança de realitat molt gran. Per què? Primer, perquè es documente d'una manera espectacular, perquè va al poble, parla amb la gent, i sobretot perquè després d'un procés molt lent i guanyant la confiança, que és com es fa, que una, quina és la diferència perquè a un periodista li concedeixin una entrevista, o etc. La confiança, la professionalitat, i al final accedeix, no? Primer que els escriu un fotimer de cartes, accedeix amb aquests dos joves assassins d'aquesta família de Kansas, accedeix a, diguem-ne, a que parlin amb ell, no? Llavors, per tant, ell es guanya la confiança i té moltes converses, i clar, la base d'aquestes converses, del que li han dit, és una base real. Que el poden mentir? Sí, clar, és a dir, clar que el poden mentir, però deixeu-me ser un pèl demagògic, mentir pot mentir tothom, també poden mentir les institucions, etcètera, etcètera. El tema és allò que diem, no? És a dir, si ens n'anem a l'extrem, quan tu vas a judici per una hipotètica querella, doncs al final moltes vegades es pot estar qüestionant si aquella entrevista que t'ha concedit aquella persona va dir allò o no va dir allò. Si tu tens l'entrevista, la transcripció de l'entrevista, la literatura de l'entrevista, això és el que en diem proves. Clar. I per tant, entenem, no?, el que volem dir. A partir d'aquí, home, a tu no et podem posar una querella per dir, miri, no, és que el senyor té els ulls achinats, per dir-ho d'alguna manera, no? Llavors, bueno, aquí hi ha una subjectivitat, podríem, com a molt, ningú portarà a judici a algú perquè hi hagi una descripció d'ulls achinats, d'acord, podria causar dret de l'honor, bueno, però ja ens entenem, el problema és que li estiguis dient a una persona que no ha robat, que és un lladre. Crec que ens entenem, no? I per tant, aquí... No? I sí que és veritat que el true crime marca, com tot el periodisme, fronteres que sí, es franquegen, a veritat, sí, es franquegen.
Un altre assumpte que ha estat una mica polèmic, però no sé fins a quin punt és veritat o és més un... doncs un mite, no?, del personatge i de la història en general, és sobre la relació que va establir en Truman Capote amb un dels assassins, que resulta que entre ells hi va haver una espècie de complicitat, doncs... que bé, va ser criticada, no?, pel fet de que traspassava una mica, potser, la línia, no?, entre relació font-periodista. També es criticava que d'alguna manera s'havia aprofitat una mica d'aquesta confiança que necessitava aquesta persona companyia, no?, i ell s'hi va apropar més per extreure-li la informació. Quin punt de vista té sobre aquest assumpte?
Bé, és que em sembla una metàfora perfecta del que estem dient, no? Un dels grans problemes que hi ha és que, jo sempre ho explico d'alguna manera, no? És a dir, quan tu fas una entrevista, i en aquest cas, vull dir, ells van tenir moltes converses a la presó i tal, al final, aquella persona té una cosa que tu vols. Però això és igual, si entrevistem un empresari o si entrevistem una persona d'una ONG, pel que sigui, per un nou projecte, etc., és el mateix. Aquella persona té una cosa i tu li vols treure o aquella cosa o una altra cosa. ¿Vale? Ens entrem en aquell terreny, ja ho has explicat bé, ja ho has marcat, que és que al final, què passa? Passa que moltes vegades, i sobretot en casos com aquest, per tant, vol dir treballs, reportatges, llibres... Estem parlant d'aquí una cosa que a vegades hem oblidat. Això és un format llibre, que aquest és un debat molt gran, perquè precisament avui en dia, al segle XXI, les grans històries de periodisme no ficció es fan amb un format que a priori és molt antic, com és el llibre, vale? No els mitjans. Això ens donaria, i per tant, el Sang Freda surt com a llibre, no surt com un reportatge publicat a premsa, etc. Bé, el cas és que, tanquem parèntesis, el cas és que, clar, aquí hi ha un problema, que és que tu passes moltes hores amb aquella persona.
Clar.
Directes, indirectes. A més, això és igual, perquè vull dir, tu pots passar hores per telèfon, per dir-ho d'alguna manera, no? Per tant, aquí què passa? Humanitat. No? És a dir, com ens passa a tots, amb els nostres amics, amb la nostra família, i etc. Doncs el que s'ha parlat sempre, és a dir, la relació, diguem-ne, del que són les fonts i el periodista, però és que no fa falta que sigui Truman Capote.
Efectivament.
És a dir, el seguiment, això els hi passa, per exemple, per posar un exemple supertípic, tòpic, etc. Els periodistes de totes les seccions, però no sé, ara citem una que, per exemple, perquè ho entengui tothom, política. Mm. Al final, el periodista que segueix tal partit té la font o les fonts d'aquell partit. El regidor, el president de no sé què. I, per tant, els dos juguen amb un joc, amb un l'interesse que surtin una sèrie de coses que després també ha de veure el periodista si la font no l'està contaminant. Mm. I, per tant, si està dient sondes, no? És a dir, tu pots dinar amb un polític i dir, mira, escolta'm, crec que sona com a... s'està parlant de que sonarà com a conseller, com a regidor, menganito. Allò pot ser un sonda perquè l'altre ho publiqui. Mm. Això passa normalment. Per tant, hi ha una relació... de bidireccionalitat. És correcte. Clar, aquí hi ha un tema que a vegades ens oblidem, i per això diem que el periodisme no és objectiu i és subjectiu, que al final som éssers humans.
Clar.
I per tant, diguem-ne, tornem al que dèiem de la veritat i la mentida. És a dir, una cosa és quan tu fas una entrevista, és insistir. Perquè normalment, quan tu fas una pregunta, no? És allò que diuen, les preguntes no ofenen, ofenen les respostes. És a dir, tu dius, escolti, tal, i aquella persona, pues, no sé, pot fer giragonses, zigzaguejar, passar. Bueno, la feina d'un periodista és, diguem-ne, picar la porta, penetrar, etc. Un altre tema, tornem amb la veritat i la mentida, és enganyar. I aquí entrem amb tot el tema dels off the record, etc. Si a tu a mi m'expliques, fora de micro, que tal cosa, aquella cosa no la puc posar, però aquella cosa em serveix per contextualitzar. O sigui, jo no puc posar la literalitat de dir, escolta'm, jo no et puc dir que tal, però jo vaig veure que aquell senyor i aquella senyora entraven a l'hotel i que no sé què. Clar, jo per raons òbvies segurament no puc dir que en Joanet m'ha dit que tal, però jo és una informació que em serveix de context, no? Per això, diguem-ne, una de les coses més nuclears i poderoses amb les que treballem els periodistes és amb això, no? Amb les fonts, amb els off the records, amb les informacions que contextualitzen, no? És allò perquè ens entenguin, no? Tots els oients, no? Quan veiem segons fonts properes a, segons a, no? Tal, etcètera. Per què? Perquè al final, clar, la informació és un tòpic, però la informació és poder.
Sí.
Si pensem que avui en dia, al segle XXI, el fet que surti una notícia o no surti, capdire absolutament tot. És a dir, per això la notícia, la informació, és igual, un article d'opinió, un reportatge, és la creació d'un món, d'un univers i de la realitat. Perquè si jo dic que es farà un supermercat a no sé on, hòstia, allò ens impacte, i impacte sobre el poble, impacte sobre no sé què, i la diferència entre que surti una cosa i que no surti, per tant, la informació és poder. Per tant, tornem al que dèiem, no? És a dir, des del punt de vista, és a dir, clar, quan parlem pressions, no sé què, bueno, clar, s'ha de veure el què, no? És a dir, és evident, i llavors entrem en terrenys que són, buf, molt de filigrana, no? Perquè al final, en el cas de Sang Freda, és a dir, són els dos assassins els que accedeixen a parlar amb Capote. Per tant, aquí ja hi ha un pressupòsit d'acceptació, o sigui, estic anant molt lluny en el cas d'una hipotètica, no sé, querella judicial. És a dir, tu, és com una entrevista, no? És a dir, escolti, i clar, no hi ha una coacció. És molt complicat fer una entrevista per coacció. És a dir, per tant, vale, ara, a partir d'aquí és això que he dit, això que m'ha dit, això ho ha posat al llibre amb una literalitat i no s'havia de posar. Vale, aquest és un altre terreny, no? Però sí, és correcte, moltes vegades, és a dir, també pensem que és una situació en aquesta de que són dos personatges que estan a la presó.
Clar.
Són dos joves. Són dos joves que fan un crim. És a dir, hi ha tota una sèrie de variables. És una informació que normalment ara quan estem parlant, i repeteixo molt tot el tema del true crime, que el veiem en tots formats, és una cosa que sí que és veritat, que s'ha convertit en molt mainstream i que nosaltres estàvem acostumats, i per això parlava una mica que per a mi a Sang Freda inaugura la porta oberta del true crime com a mainstream, com a gran bestseller, perquè nosaltres estàvem acostumats a tota la informació de successos, allò que deia aquí, que quan, on, com, per què. Una cosa molt freda. I a partir d'aquí hi ha narració. El que fa Capote és el que diem tòpicament, explicar una història. ¿Vale? I per tant canvia totalment. I la fa amb un llibre, i la fa amb dades, i la fa amb descripcions. Llavors dius, uau, això sembla una pel·lícula, això sembla una novel·la.
Creu que es podria fer ara mateix un llibre d'aquest estil amb el mateix mètode d'entrevistar a una persona que està a la presó i d'alguna manera donar-li com el protagonisme de la història? És veritat que ara es fa true crime, però es fa molt basant-se, bé, menys aquest cas, no, del Jeffrey Dahmer, que el protagonista era ell, però es fa molt basat com en la, més en la investigació, no?
Però, però ja es fa, és a dir, jo crec que, per exemple, a casa nostra, un dels pioners i el qual jo conec i ens uneix amistat i coses de feina és en Carles Porta, en Crims, sí. No? És a dir, que a vegades s'oblida de com ve tota la pel·lícula, no? Com al final ell era un periodista dels anys 80 de Segre que comença, diguem-ne, que li toque pues, informar sobre el cas de Tor, no? Que és aquesta muntanya, la propietat privada més gran de Catalunya que separa Catalunya d'Andorra i que, per tant, a partir d'un litigi de qui és la muntanya, pues, hi ha Crims i etcètera, i de qui salte de la notícia de Segre, salte quan ell salte TV3 amb una informació, amb un 30 minuts, amb el llibre, amb el podcast, amb la sèrie, ara una també. O sigui, clar, i utilitza això, i jo crec que això ja s'està fent des de fa molt temps, esclatat, perquè, per exemple, fixem-nos que els nòrdics, jo que sé, Noruega, Suècia, Finlàndia, han convertit el seu territori, la seva geografia física, aquesta blancor l'han tacat de sang narrativa. Amb els, no? Llavors, clar, vull dir, si parlem de true crimes, no? Pues els nòrdics és un dels seus gèneres, però clar, és que els Estats Units, si nosaltres comencem a mirar totes les plataformes, ells des d'un punt de vista periodístic tenen una quantitat de, diguem-ne, de sangs fredes audiovisuals, no? D'allò, no? Aquells joves adolescents de Wisconsin que van morir assassinats, no? És a dir, que ho han convertit, no? Perquè tenen la capacitat d'explicar la seva vida i traslladar-la, no? A la ficció o a la no ficció. Llavors, per tant, jo crec que ja s'està fent amb combinacions impressionants, no? Per exemple, cito el cas de Crim perquè em sembla interessantíssim, amb rigor informatiu per una banda, amb ritme narratiu, ¿vale? I per tant amb una història també molt potent, no? I que fa que la gent que diria mai a la meva vida veuria històries escabroses i tal. Uau! I o sigui, què t'enganxa d'aquí? Bueno, escolta, enganxa, diguem-ne, sempre explico que el primer acudit de la història és el més cruel. Ens en riem d'aquella persona que va caminant pel carrer i ens ho pega amb una pell de plàtan. Per què riem? Perquè no ens ha passat a nosaltres. Per què ens interessen els crims? Perquè no ens ha passat a nosaltres. Per què ens interessen les estafes? Perquè no ens ha passat a nosaltres. Té un procés de catarsi, no? De dir, o com hi ha un gran succés. Ostres, pobra gent que ha viscut un incendi. Bueno, uns ho mirem des d'una llunyania. Per tant, és un gènere molt interessant. És un gènere molt humà, no? Perquè al final, o sigui, és un gènere molt més humà que molts altres, perquè al final ningú pot dir mai a la vida que no mataríem una altra persona. Ningú pot dir mai a la vida perquè ens porta als extrems, no? És a dir, que és com el cas de Sang Freda. D'aquí la pregunta de Capote, no? O sigui, al final, la gran gràcia de Sang Freda, moltes vegades ja s'ha dit, no? Però jo ho subratllaria en fosforescent. És que ell actua com a bon periodista i se'n vol anar a la ment dels assassins. I per tant els hi pregunto, però a veure, per què ho heu fet? I per tant vol penetrar i ens ofereix als lectors què passa per la ment d'aquests dos joves. Clar, els altres ja estan morts. I per tant, ja, és a dir, la informació ja, escolta, els han matat d'aquesta manera, els hi han robat no sé què, o sigui, el qui, què, quan, on, com, per què, ja està fet. Per tant, Capote el que fa és posar una cinquena marxa, no? I llavors diu, no, a veure, perdoni, perdoni, no, perquè ho ha fet. O sigui, per què? Expliqui-m'ho. I és la pregunta periodística. Per què ho ha fet? Què li passa pel cap? Etcètera. És a dir, i aquest és el gran tema, del gran atractiu, no? De dir, què passa per la cap d'un assassí? Pensem que, diguem-ne, també és un subgènere, els grans psicokillers. No? Els grans assassins, no?
Totalment.
És a dir, els, jo què sé, Manson, Waco, per què hi ha... Per què? El per què, que és la pregunta periodística. Per què? Per què ha fet això? Per què no sé què? És a dir, però això és igual, quan un periodista, perdó, un escriptor treu un llibre... Pues molt bé, però la pregunta és per què? Per què has explicat aquesta història? Per què l'has explicat d'aquesta manera? I jo crec que aquí, diguem-ne, és clar, i de fet em sembla, diguem-ne, molt metafòric com el true crime en els darrers anys s'ha convertit en un dels... a tots els formats, a tots els formats, com un producte, com un contingut absolutament massiu. I jo crec que diu moltíssimes coses. I de què parlen tots? Pues escolta, parlen del que va allà a parlar Truman Capote, pues això, ja al segle XX, a mitjans del segle XX, no?
Efectivament. Deixant una mica de banda el true crime en si, li volia preguntar sobre el periodisme, doncs el periodisme més lent, com bé estàvem parlant, i el periodisme d'investigació. No sé si troba que està en un estat de bona salut aquest tipus de periodisme ara, avui dia, o bé el clickbait, una mica la immediatesa de l'internet, ens està fent més impacients i està també pertorbant doncs, els processos, no?, de producció de les pròpies mitjans de comunicació.
Bé, jo crec que és senzill, no? És a dir, al final, diguem-ne, el periodisme a nivell global, sí, mundial, diguem-ne, li passa el que ja ha passat des de finals del segle XX, no? Pensem en la indústria de la música que s'ensorra amb les descàrregues, la indústria de l'audiovisual, les pel·lícules, etc., i al periodisme li passa el mateix. I, per tant, reneixen, no?, de la mateixa manera que abans ara la gent no compra discos, abans compra discos, CDs, etc., i ara la gent, doncs, no sé, està a Apple Music, a Spotify, etc., i està a les plataformes, a HBO, a Disney, etc. Per tant, els consums canvien, els públics canvien, amb el periodisme li passa el mateix. I, per tant, el mapa mundial és a dir, és una paradoxa, és bastant clar, malgrat les dificultats, no? Al final el que tenim és extrems, no? És a dir, és on anem atendint, no? És a dir, si parlem de, jo què sé, no? Vull dir, passe a Balears i passe a la península i passe a Bogotà i passe a Washington i passe a Nova Zelanda. Que al final és, tenim grans mitjans, vale? I petits mitjans, vale? Aquest és l'ecosistema com tendim, no? És a dir, i aquest és l'ecosistema de present i de futur. I aleshores, a partir d'aquí, hi ha grans terrenys de disputa, no? Per què? Perquè passen dos coses, no? És a dir, nosaltres la informació és com l'aigua, no? És a dir, al final el que fa el periodisme és explicar al món que no veiem. Ens estan explicant que al carrer del costat hi ha hagut un assassinat, i això ens ho està explicant el periodisme. Ens estan explicant que Donald Trump, no sé, ha fet no sé què, i nosaltres no estem a Washington. Vale. Per tant, aquí hi ha un consum on entre tot, no? És a dir, grans mitjans, i per tant aquí entra absolutament tot, no? És a dir, la informació més seriosa i el clickbait, no? És a dir, que, i després ens anem als extrems, que són els mitjans més petits. Aquí hi ha un terreny que és molt interessant, que és el que els americans en deuen un desert informatiu, perquè precisament amb aquest darwinisme mediàtic, que podríem dir-ne, vale, on abans hi havia allò on podíem dir mitjans de classe mitjana, vale, d'acord? Clar, han fet dicotomies molt tontes, però és veritat, no? És a dir, hi ha els mitjans locals, que local és un concepte, diguem-ne, una mica erroni, però crec que ens entenem,
sí.
Però per tant, avui en dia... els mitjans locals són mitjans universals, perquè estan informant o estan explicant coses de llocs on no hi ha els grans mitjans. I una de les coses que hem descobert és que a tots els llocs hi ha bones històries, que això ja ho sabíem, no és una cosa nova, però el que passa és que si ens hi fixem ara que estàvem parlant del true crime, fixem-nos on passa a Sang Freda.
Ja, a un petit poble.
Amb un poble de centenars d'habitants.
Sí.
Aquesta història n'estem parlant avui, eh?
Sí, sí, totalment.
És a dir, n'estem parlant amb la connexió que estem fent. O sigui, ens entenem que el mapa mundi és un altre, i això, per tant, el que està passant avui en dia és que ens movem entre mitjans molt seriosos, que són el paradigma com el New York Times, que té 2.000 periodistes, que és l'emblema del periodisme seriós de pagament. Per tant, ens movem entre pagar i no pagar.
Ja.
Però fixem-nos que amb les plataformes passa el mateix. La diferència entre pagar i no pagar, clar, ningú se li acudeix anar al bar mar, demanar un cafè i dir, bueno, ja el pagarà un altre. No, el periodisme s'ha de pagar. I, per tant, ens movem entre periodisme que s'ha de pagar perquè hi ha bons professionals que fan la seva feina, o un periodisme que, diguem-ne, la seva manera, el seu font de finançament, doncs és exclusivament, per dir-ho d'alguna manera també molt simple, el clickbait, que no interessa la notícia, sinó que al final el que interessa és que tu cliques i aquell clic, també amb un sistema molt antic, va, diguem-ne, amb una balança de tinc tants clics i els descanvio per publicitat. Vale? Per tant, no interessa el periodisme, sinó que interessa una altra cosa. Mm. I aquí és on aquí hi ha una lluita molt interessant, que és perquè al final els mitjans dits locals tenen una oportunitat molt gran, perquè al final de Formentera només es pot informar des de Formentera.
Mm, totalment.
I clar, i només es pot informar amb professionals que estan sobre terreny, difícilment els mitjans generalistes i grans estan a Formentera o desembarquen a Formentera. Només desembarcaran quan passi una gran cosa. Mm. Però, diguem-ne, els professionals, sigui de Formentera, sigui d'Eivissa, sigui de Menorca, etc., sigui del Pirineu, i això ho estem veient, s'està posant en valor, no? És a dir, fixeu-vos en els temes que tenim, no? És a dir, tenim els incendis, que ja és un gran tema.
Sí.
Clar, què ens estan assenyalant els incendis? Bueno, ens estan assenyalant, diguem-ne, que nosaltres no estem fent els deures i la natura ens està reclamant i ens està dient, perdoneu, és que els boscos s'han de netejar, és que els boscos s'han d'endreçar, i segur perquè passa això, passa perquè no hi ha gent, i si no hi ha gent, si no hi ha pagesos, què menjareu? M'explico, i aquestes grans històries, que ara en són noves, perquè ara, no, ostres, aquests incendis de sisena generació, etcètera, tal, els boscos, els animals, no sé què, etcètera, clar, això... és molt difícil explicar-la quan hi ha un desconeixement, un delay tan gran. Mm. L'ha d'explicar gent que està sobre terreny, perquè aleshores saben què està passant, que aquell bosc no s'ha netejat, que aquell poble està abandonat, que tot això passa, no? Llavors, clar, aquí és on està el valor. Si li sumem coses que poden semblar tòpiques, però que no són tòpiques, que existeix una cosa que es diu internet, que per tant permet comunicar, que ens permet comunicar ara, quan segurament pues, fa uns anys ens estaria més difícil, i les connexions, etc., que ens permet, diguem-ne, moltíssimes coses, fa... que avui en dia les grans històries, també com demostraven, no, que parlàvem avui en Truman Capote, diguem-ne, sorgeixin com una rampa de llançament planetari des de qualsevol lloc, perquè podem convertir avui, per dir-t'ho d'una altra manera, Truman Capote no faria només un llibre. Faria un llibre, un podcast, faria una sèrie de televisió, m'explico, faria moltíssimes coses, no? El que diem transmèdia, 360, etc. És que és seguríssim, perquè ningú ho planteja, no? Avui en dia, la gent que fa el nou periodisme com Truman Capote, sí, fa un llibre, però està pensant, no?, en fer un podcast, etc. Per tant, aquella història que arribi a diferents públics en diferents formats. I això... repetim-ho, no? Es pot explicar una molt bona història universal des de Formentera. Bueno, ho estem veient, no? En el terreny de la ficció, no? Pues, per exemple, estem veient sèries de les illes que no havíem vist mai, no? És a dir, i per tant, diem, ostres, potser, ostres, que curiós, no? És a dir, estem veient sèries que estan passant, curiosament també, tot és molt true crime, vale? I, ostres, pues això, aquí hi ha una oportunitat, i aquí és on, és a dir, malgrat les dificultats, hi ha una oportunitat, i també el que hem d'educar a la gent que s'ha de pagar, perquè si paga per altres coses, perquè no paga pel periodisme, paga pel bon periodisme, evidentment.
Doncs Francesc Canosa, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista, per compartir amb nosaltres doncs, les seves impressions i sobretot per apropar-nos més a la figura d'aquest gran escriptor i periodista Truman Capote.
Moltíssimes gràcies, una abraçada.
Una abraçada, adéu.